COPE más Castellón.
Estar informado.
Ay, sí es, Carlos, así estem, así continuem. Molt bon dia, som Alberto Marco i Raúl Puchol, i sí, també mos agraden els 25 de febrer perquè és la segona jornada de Cebisama Feria València i tenim moltíssimes coses a contar i moltes coses també que ens conten. No deixa de ser dimarts, és dimarts, és un dia en el que bambem també per Castelló, per la ciutat i terme de Castelló, amb Ivanoa Ortega, bambando turisme i experiències. És el dia en el que també parlem del que és la comunicació no verbal en aquestes classes radiofòniques que ens dona Belén Castellino. I és el dia en el que també ens tornem més joves, perquè arriba Inés Museros allà cap a la una i mitja per donar-nos també els seus consells. I, és dimarts, és el nostre dia gran del clúster tauleller, que, evidentment, a banda de tot el que ens contarà Alberto Marco i les seves convidades, que avui són todones, per cert, també tindrem a un home parlant d'algo molt important a Ceracope Castelló, de la mà de Grupo Industrial Pamesa, quan falten 10 minuts per a les 2, com és la col·locació, no? La col·locació de les manisetes, o no sé ara si se poden dir manisetes, taulellots o...
Alicatador solador.
Alicatador sola... I segur que ne falten.
I segur.
Fa falta.
Te parlaré d'això i també te parlaré d'altres events que tenim en marxa, perquè, evidentment, l'epicentre de nombre d'empreses està a Fira València, però segueixen events en marxa, com, per exemple, el Ceràmica Experience de Pamesa Grup Empresarial, que anit ja va transformar l'estadi de la ceràmica en un circ. I Fernando Roche estava per allí molt content i ja es va comentar alguna actualitat i alguna novetat respecte de lo que està sent aquesta Night Experience, que va estar durant tota la setmana allà als voltants de la plaça del Llaurador, enfront de les estàtues de Jaume Plensa, que estan ahí ubicades.
Mira tu, per on? Ahí n'hi haurà barra, i se circo?
Suposo que...
Bar en B baixa, et referís, no?
En B baixa algun n'hi haurà. De moment, jugadors sí que va haver en el dia d'ahir, com Gerard Moreno, estava Pape Gay, estava Ilias Ajomás...
El primer que sempre fem és posar-nos en situació del que s'hi representa informativament parlant, en este cas, el dimarts 25 de febrer.
COPE más Castellón.
Estar informado.
I en la segona jornada d'ICEBEN a Fira València, que en aquest cas sí que ha tingut avui la presència del president de la Generalitat, de Carlos Mazón. Ahir no va estar a aquesta inauguració, que va córrer a càrrec de la consellera d'Hisenda, de Ruth Merino, també del de Medi Ambient, Vicente Martínez Mus, i la secretària d'Estat d'Indústria, l'exconsellera en el Botànic, Rebeca Torró. Avui sí que ha estat donant aquest suport al sector tauleller i, per exemple, presenciant o donant l'enhorabona al que és guanyador del únic Alfa d'Or que s'ha entregat en aquest any 2025. Normalment eren 3 o 4. Aquest any s'ha vist baixada la xifra a només un, que han anat a parar al grup STN.
Això, com es perden la matèria, Alberto, ha sorprès, no ha sorprès, per què només un? No n'hi havia candidatures suficients? N'hi ha menys presència i, per tant, se presenten menys?
Jo crec que és per aquesta segona qüestió. Està molt vinculada, o quasi obligatòria, que la presència en el Salvador vagi relacionada amb la presència a Cebisama. Va baixant el nombre d'empreses representades, també la grandària d'aquestes empreses fa, doncs, que a millor aquestes novetats, aquestes qüestions innovadores, no se puguen impulsar d'aquest tipus d'empreses, i fa que això, pues, que aquesta representació al final baixi. Sí que és veritat, pues, que, per exemple, sí que tenim ahí punts com l'ITC, des de la que presenta diverses qüestions innovadores, però i vinculades a empreses, però evidentment ahí sí que entra des del plano el més investigador, podríem dir del més públic, i ahí evidentment l'ITC no pot entrar en aquest concurs, que és, podríem dir, més privat, dedicat a empreses, en el qual, sorpresa entre cometes, perquè no pot sorprendre per la disminució d'empreses participants, però sí a millor perquè baixar d'aquests 3-4 premis, que eren el més normal, a només un, doncs fa que igual tal vegada la Societat Espanyola de la Ceràmica i el Vidre, que són els impulsors d'aquest Salfador, tinguin que pegar-li una volteta de cara a tornar a fer-los més atractius. Per cert, que serà, si no m'equivoque, el dijous quan faran entrega de l'acta a Onda, per a que estigui ja exposat també tota aquesta innovació que ha impulsat el grup STN al Museu del Tauler i Manolo Safón de la localitat. Com te dia també avui, per exemple, en l'agenda, estarem molt pendents de a veure qui és el guanyador de la segona edició de Pioneres, d'aquest premi Dani Llorenç, que entregarà la Diputació Provincial. També, per exemple, d'aquesta aposta que va fer per la ceràmica l'Ajuntament de Castelló en noves instal·lacions i que avui també s'està presentant ahir a Fira València en aquests moments. Però l'actualitat també es porta a les aules. Més que a les aules, als ordinadors dels pares, dels xiquets que estan en les aules. Perquè avui ha arrencat aquesta consulta online per a tots els pares d'alumnes, que estarà fins al 4 de març, per a que els pares tinguin que elegir si volen que els seus fills estudien més en la rama castellana o en la rama valenciana. Aquesta votació, que com diem, ja ha començat. Algun problema està donant la pàgina web per saturació també de persones que estan presents en aquestes votacions. 570.000 famílies de tota la comunitat que estan cridades a participar en la consulta, que com dia serà fins a la propera setmana quan estarà oberta i de la qual estaran pendents especialment els centres educatius pel que pot suposar de canvis en l'estructura, en el programa formatiu i en molt més, que es pot afectar i es tindre que trastocar alguns plans de cara al proper curs. Apuntem també que el Boletí Oficial de la Província ha publicat l'increment del deslligament de la costa de Benicarló per part del Ministeri de Medi Ambient i la Direcció General de Costes. Afecta una longitud total d'un 2.370 metres de la platja del Morrongo i obre ara un període d'informació pública d'un mes. I una denúncia que s'ha fet a Benicàssim per la mort massiva de gats. ProGat, que és una associació que cuida dels animals sense hogar, ha denunciat davant la Guàrdia Civil l'aparició de tres gats als que alimentava morts i que també té el temor que a 312 també s'hagin mort, ja que no estan al seu refugi. Vol i lamenta ProGat que pot ser que n'hi hagi algú que els hagi matat i tilda aquests fets com a crim. I destaquem, per acabar, també, relacionat amb investigació de la Guàrdia Civil, s'ha incautat d'una tonyina roja de 27 quilos d'un vaixell del Grau de Castelló. El tenien amagat baix d'una tovallola i la raó és que s'ha fet aquesta pesca en època de veda. En quant als esports, ja vam dir que alguns jugadors del Villarreal ahir van tindre sarau per la nit, allà al Night Experience de Pamesa. Aquesta vesprada retornaran als entrenaments després d'aquesta victòria a Vallecas. A més, el club groguet ha anunciat que es personarà a la causa oberta per l'agressió a diversos aficionats per part d'ultres del València. Recordem que els dos detinguts ja han estat ficats en llibertat pel jutge, encara que deuen personar-se periòdicament al juzgat. Per la seva part, el Castelló descansa avui, serà demà quan comença a preparar el duel front al Burgos del proper dissabte, en el que esperen una victòria que ajude a donar un pas cap a la permanència. En futbol sala, avui de nou partit del Peñisco a les 8:30 a Valdepeñas. Destaquem que ahir, que era, si no m'equivoque, 24 de febrer...
Sí, perquè duia un lío, ahir era 24, sí.
Doncs en un 24 de febrer ha aconseguit la primera victòria de la temporada Roberto Bautista. En quant al trànsit, en aquests moments, circulació condicionada a l'AP7, a l'altura de Santa Magdalena de Polpís, també a Benicàssim, així com a la CB10 entre Vilanova d'Alcolea i Cabanes, i a la Nacional 225 a la capital de la Plana. I en quant a l'horatge, tornem a activar a partir d'aquesta vesprada alertes per part de l'Agència Estatal de Meteorologia, en aquest cas al nord de la província de Castelló, per fortes ratxes de vent que poden superar els 80 km per hora. Fins a les 8 del matí estarà activat aquest avís groc. Coneixem la previsió de la mà de Juan Carlos Piña.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Este martes en la provincia de Castellón tenemos cielos poco nubosos, aumentando a cielos nubosos con posibles precipitaciones débiles y dispersas. Las temperaturas diurnas bajan hoy en el interior y se mantienen sin cambios en el resto, con máximas previstas de 21 grados en Castellón de la Plana y 18 en Vinaroz. Mañana miércoles esperamos un día de ambiente soleado, aunque por la tarde se darán algunos intervalos de nubes altas. Las temperaturas diurnas van a seguir bajando en el litoral y bajarán ligeramente o se mantendrán sin cambios en el resto, quedándose las máximas en los 17 grados en Castellón de la Plana y 16 en Vinaros. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
I pel que fa a les portades dels dos diaris en format paper que s'editen a la nostra província i que repassem amb Autersa, el concessionari oficial Renault a Castelló i Vila-real, té molt a veure, evidentment, i ses portades en el que és el tema estrella d'aquesta setmana i que ens porta a Fira València, com és Cebisama. Titulars d'obertura no tenen relativament que veure en el que és les fotografies, i ara vos ho conte. El tirón de la vivienda impulsa la venta de ceràmica en Espanya. És el titular d'obertura del diari Mediterráneo, mentre que Castellón al día El Mundo, el ruido copa los 158 conflictos vecinales con mediación policial. Les fotografies de portada sí que tenen que veure amb l'únic alfa lliurada ahir. STN se lleva el alfa de oro en una edición de la Feria Cebisama en la que Aster pide protección a la Unión Europea. Es la foto de Castellón al día El Mundo. La del diario Mediterráneo, Teke Boream STN obtiene el alfa de oro gracias a su apuesta por la eficiencia energética, encara que la fotografía de portada es de les máximes autoritats que estaven presents en la inauguració a Fira València d'esta nova edició de Cebisama. Com dia Alberto Marco, la secretaria d'Estat, la consellera de Economía y Senda, la alcaldesa de Castelló, el conseller de Medio Ambiente, la presidenta de la Diputación de Castelló, la presidenta de la Cámara y el presidente de Aster son les persones que apareixen en esa fotografía de portada del diari Mediterráneo. Amb Autersa, el concessionari oficial Renault a la província de Castelló, concessionari a Castelló i Vila-real, hem repassat les portades, el més destacat de les portades dels dos diaris en format paper que s'editen a la nostra província. Així estan les coses, informativament parlant al nostre voltant, en aquest dimarts 25 de febrer.
Herrera en COPE.
Más Castellón.
Estar informado.
Les 12 del matí, 32 minuts, estem de dimarts. En un instant anirem a Bambar per la ciutat i terme de Castelló amb Bambando Turisme i Experiències. I, a més, avui anem a parlar de dones. No perquè les tres protagonistes que tenim previstes fins les dos des de Cebisama en Fira a València són dones, sinó perquè hi ha una activitat que tindrà lloc este diumenge, que estarem ja a 2 de març. Març és un mes molt important per a la figura de les dones, el 8 de març, ja sabeu. Té que veure amb una figura rellevant femenina de la ciutat de Castelló. I ara, en un instant, ens ho contarà Ivanoa Ortega. Però abans, com sabeu, l'atenció esta setmana es centra a Fira València.
Cebisama en COPE.
De lunes a viernes, COPE desde Feria València. Te contamos lo más destacado de Cebisama. Una promoción especial de la Diputación de Castelló, con la colaboración de Ayuntamiento de Castellón, Arcais Llac, Ayuntamiento de Vila-real, Stock Ceramic, Ayuntamiento de l'Alcora Cerámica Viva, Onda Logistic Mediterranean Business Park, Ayuntamiento d'Onda, AP Grupo, Ayuntamiento d'Almassora, Fustegma y Port Castelló.
COPE.
Estar informado.
Des de Cebisama, on s'han englobat en més de 50 empreses relacionades en el clúster, no només de taulers, sinó també d'altres indústries relacionades i vinculades al sector, i junta d'ells també vinculades i donant el suport a institucions com, per exemple, no podia faltar, la Diputació de Castelló. Presidenta Marta Barrachina, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, pues encantada d'estar en esta nova edició de Cebisama, recolzant al sector, així en el Coret, en el passillo central on l'estand de la Diputació. El que vol és donar cobertura als municipis perquè puguen exposar tots els beneficis que la indústria ceràmica li porta als seus pobles.
Des de la setmana passada són empreses que tenen els seus events propis, però al final l'epicentre, la que engloba més empreses, és Cebisama, i així també esteu per a donar això, i ser suport també, i ser apoyo, i ser abraç a la principal indústria de la província de Castelló.
Pues bueno, és sense dubte, és una data en la que no podem faltar, cada un diversifica la seva oferta, són moltes les empreses que s'han quedat en la seva pròpia casa, però Cevisama segueix sent aquesta entitat que el replegue a tots i que doni cobertura a empreses que la necessiten i que busquen aquest establiment que doni Cevisama per a les seues ventes, per a presentar les seues novetats. Nosaltres, com no podíem faltar, hem vingut a acompanyar-los. És el 32,2% del PIB de la província de Castelló i, bueno, entre llocs directes i indirectes són més de 70.000 llocs d'ocupació. Ja està recuperant-se aquesta ocupació, ja tenim aquest 5,6% més. No arribem a lo que vam perdre, però sí que estem fent passeig. Jo crec que, per lo que he parlat amb els empresaris, la fira té expectatives, porten moltes novetats i tenen opcions de que sigui una bona fira i això anem, a apoyar-los perquè així no siga.
Justament entre les primeres valoracions de dades 2024 que ha fet el sector taulier, dins d'això, d'una xicoteta baixada en facturació, pujada en producció, però parlen d'estabilitat. Pot ser el moment trampolí?
Bueno, esperem que sí. Jo crec que este 2025, que se diu que pot ser aquest punt d'inflexió, el pot ser si fem tots les coses com toca. Jo crec que el sector, una vegada més, està buscant-se la vida i està intentant créixer de nou. Per això hi ha que donar-li suport i no hem d'oblidar les institucions, en este cas el govern d'Espanya. Pues eixa fulla de ruta que jo li demane per a la indústria, per a que no anem actuant sobre el problema, sinó que tinguem eixe camí que mos marque, sobretot, cara a la Unió Europea, per a defendre'ns de l'antidumping. Saps que mos arriben productes de tercers països que no complixen ni la normativa mitjambiental ni fan l'esforç que fan per als nostres treballadors de la ceràmica, sinó que jo crec que n'hi ha que seguir reivindicant, que n'hi ha que fomentar més la cogeneració, que no tenim prou en aquests 1.200 megawatts, que tenim moltes plantes que ja estan al final de la seva vida útil i que la cogeneració la necessitem.
Ja que comentava això del Ministeri, no hem tingut al ministre Jordi Hereu, sí que a la secretària d'Estat, a Rebeca Torró, li ha fet un escolté per a veure quan la volen veure per Madrid.
Bueno, no li l'he fet perquè crec que ja s'ha fet moltes vegades i avui era la visita institucional. Sí que esperava que portara algun anunci més per al sector ceràmic. Anem a veure com queden aquests expertes, anem a veure si són capaços de millorar el tema de la cogeneració i sobretot crec que el govern d'Espanya, com diria, té que tenir aquesta ruta damunt de la taula per a defendre-nos el que pugui vindre, de nous arancels, de nous problemes que pugui tindre la indústria i any que tindré un mapa fet de com actuarem si algo passa per a deixar que la indústria seguís que creixent i seguís que volant i deixi de trobar-se traves pel camí.
Estarem pendents, igual que estarem molt pendents durant aquesta setmana de tot aquest stand de la Diputació, perquè va ser l'epicentre de presentacions, de comentaris i de molta activitat relacionada, evidentment, com a Ajuntament d'Ajuntaments que és, de tota aquesta activitat en el clúster taulier i en els seus municipis.
Bueno, pues nosaltres ja saps que, a part de conveniar en les patronals, en aquest stand el que volem és que els ajuntaments tinguin eixe trosset per a poder exposar el que la ceràmica els aporta i, bueno, nosaltres també presentarem les novetats d'eixe cru, d'eixe concurs de regeneració urbana que este any hem duplicat, que passa del 1 milió d'euros per primera vegada a la Diputació de Castelló i el que busquem és que les nostres places, els carrers, seguisquen sent museus de la ceràmica i que cada vegada hi haguen més espais en ceràmica que ensenyen al món les bondats.
Un cru que ja es va desvelar algo Vicente Pallarés fa unes setmanes al Ceracope, més premis, més diners i també categoria que no se vol oblidar dels pobles més xicotets.
Clar, al final n'hi ha que diversificar. Jo encara recordo quan va començar el cru érem a penes 18 ajuntaments els que ens presentàvem a aquestes convocatòries. Ara són quasi el triple i jo crec que enguany també anem a superar encara més la xifra. El que volíem és donar més oportunitats perquè el que busquem és que n'hi hagués ceràmica en el territori i per això tenim que facilitar-lo també ni sempre a mi plaça i després, eixe premi per als municipis més xicotets que sense voler en la ingència econòmica que tenen els grans, pues, a vegades no podien optar al premi perquè els altres presentaven projectes pues, molt més apetitosos per als despatx d'arquitectura, sinó que anem a veure com funciona i sempre damunt de la taula intentant millorar perquè el que te dic, el que se busque en això és que la ceràmica estigui per tota la província de Castelló.
Que per cert, que el CRU tindrà la seva presentació oficial, però no serà l'única presència que tindrà, perquè també un dels projectes que se va impulsar en aquest concurs de regeneració urbana va ser Premi per Arcer dins dels Premis Nacionals d'Arquitectura.
Sí. Serà que, bueno, al final intentem que la ceràmica i tot el que l'envolte se seguisca sentint i des d'això la Diputació fa moltíssimes iniciatives i per això hi s'estan, per a presentar totes les novedats. Anem a tornar a donar el Premi Pioneros Daniel Llorenç enguany, recolzant i donant força a la gent que que va començar en el sector, així que el stand va estar viu hasta final de setmana.
I també la innovació, per exemple, en la col·laboració en el ITC, en les Donaires Vigilants, en el projecte també Sol Concert, així que mirant al passat en pioners, però també al futur en aquestes ferramentes novedoses.
Claro, al final el fiquem a disposició de tant dels patronals com veteriantes i com de tots els ens que treballen i fomenten la ceràmica, i si tenim moltes línies obertes, presentarem algunes novetats més, i això anem a esperar que la setmana sigui molt productiva.
Pues molt productiva, esperem. Per cert, anem a ficar en veig un poquet a Raül Pujol, que l'intenta traure sempre. On seran els premis del dia de la província? Anem a dir el del Cruci, que ho sabem.
El del Cruci, que ho sabem. Sí, sí, la gala d'enguany de l'entrega de premis del Cruci serà en Montan. Lo que no se sabe encara, Raül pot estar tranquil, que li donarem l'exclusiva. Lo que no se sabe és on se farà el dia de la província, però la gala del Cruci en Montan i en juny.
Ah, pues esperem ahí. Jo que en sombra, espere.
Sí, n'hi haurà un poc de tot, sí. A més, l'obra de Montan és una obra molt xula.
Pues estarem ahí pendents d'aquesta obra de Montan ahí, que acollirà aquesta entrega de la 8a edició, ja, si no m'equivoque, del CRU, en el mes de juny, de moment de tota l'activitat que va tindre l'estand de la Diputació de Castelló durant aquests dies així a Fira València de Bisama. Presidenta Marta Barrachina, moltíssimes gràcies per atendre els micròfons de COPE.
Gràcies a vosaltres per donar-li de nou veu a la ceràmica, i esperem que sigui una fira boníssima.
Clar que sí, ens veurem a Montan.
Cebisama en COPE.
De lunes a viernes, COPE desde Feria Valencia. Te contamos lo más destacado de Cebisama. Una promoción especial de la Diputació de Castelló, con la colaboración de Ayuntamiento de Castellón, Arcais Llac, Ayuntamiento de Villarreal, Stock Ceramic, Ayuntamiento de la Alcora Cerámica Viva, Onda Logistic Mediterranean Business Park, Ayuntamiento Onda, APE Grupo, Ayuntamiento Almasora, Fustegma y Port Castelló.
COPE.
Estar informado.
COPE.
Más Castellón.
Estar informado.
No deja de ser martes, y los martes nos encanta bambar por Castellón. Con Bambando, turisme y experiencias, que además, fijaros que está a punto de finalizar el mes de febrero, es decir, este fin de semana estaremos ya en marzo, y marzo, ¡ay, marzo! Marzo tiene un día que es el día 8, que es el día femenino por autonomasia, podemos decirlo así. Y ahí está Ivanoa Ortega ideando cosas. Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos y todas?
Estamos cebisamados totalmente y cebisamadas, pero sí, tenemos tiempo para bambar un ratito contigo.
Muy bien, pues mira, como bien comentabas, el 8 de marzo es el Día de la Mujer, y sí que es verdad que desde el MUC, el Museo de la Ciudad de Castelló, desde hace unos años, junto a ellos, pues realizamos una visita guiada al cementerio para hablar de mujeres. Mira, como dato curioso, yo es que esto no lo sabía, no sé si lo sabes tú. ¿Tú sabes que en España, de los 49 millones de personas que hay 1 millón más de mujeres que de hombres?
No tenía la más remota idea, ni me lo había imaginado jamás.
Sí, claro, porque cuando hablamos de porcentaje, ¿verdad? 50, 51%, cosas curiosas. Pero bueno, independientemente de esto, sí que es verdad que este tipo de actividades, pues bueno, es poner en valor a mujeres referentes o mujeres anónimas, ¿no? En este caso voy a hablar de una mujer, bueno, que probablemente es conocida la historia por la mayoría, pero bueno, quizás la gente más joven no. Entonces, si te parece, vamos a repasar un poquito la historia de doña Isabel Ferrer.
Isabel Ferrer, que tiene un aula.
Efectivamente.
Isabel Ferrer.
Así es, muy bien. Pues fíjate, Isabel Ferrer fue una pionera en cuanto al acceso a la educación para las niñas, sobre todo. Ella nació pues en una familia acomodada, con dineros, que se decía antes. Pero sí que es verdad que fue algo revolucionario, porque en su época, bueno, por lo que sea, ella decidió no casarse, cosa que ya era una pequeña revolución, ¿no?, desde su casa. Y ella había detectado que había un gran problema en cuanto al acceso a la educación. Sí que es verdad que, por ejemplo, hace un siglo, no hace falta que vayamos a la época de Isabel Ferrer, hace un siglo prácticamente el 30% de la población era analfabeta. O sea, siempre ha sido es un problema, ¿no?, el acceso a la educación, y está totalmente relacionado el acceso a la educación con la evolución de un lugar o de un territorio. Esto es así. Bueno, el caso es que Isabel Ferrer, como te decía, ella decidió pues crear en su propia casa una escuela, una pequeña escuela, una escuela dedicada a niñas. Ella nació en 1728, fíjate en qué época estamos hablando, en el siglo XVIII. Entonces, en esa escuela, sobre todo, era para niñas desfavorecidas de la ciudad de Castellón, y claro, se le daba un tipo de educación, la educación que se ejercía antes sobre las niñas. Había una diferencia en cuanto a los niños. A las niñas se les enseñaba sobre todo pues tema de costura, de cosas más prácticas, ¿no? Pero claro, aquí era muy importante porque esas niñas que asistían a sus clases también comían. Es decir, era tan importante en esa época la educación o el acceso a la educación que podían recibir como el alimentarse, porque era algo que había familias pues que lo tenían muy muy complicado. Como te decía, la casa de la enseñanza la instaló en su propia casa, y tanto fue así que el rey Carlos III pues le otorgó una real licencia en 1786 para financiar la ampliación. Toda su vida, sus recursos los dedicó a esto, ¿no? Ella contrataba a maestras que les pagaba un sueldo y bueno, prácticamente ayudó a más de 220 niñas, ¿no?, a adquirir la educación. Luego su legado, pues bueno, siempre va a ser un símbolo de educación inclusiva y de compromiso, que duró pues más allá de que ella se fuera. Ella luego, además, su casa la cedió a la iglesia, ¿no?, para que, y dejó escrito en y legado de que quería que continuara un poco su obra. Y bueno, y además de eso también hay que decir que no sé si saben las personas que nos están escuchando que existe en la Generalitat Valenciana un premio que lleva su nombre. ¿Lo sabías tú, Raúl?
Pues ahora que lo dices no había caído.
Pues nada, yo te lo cuento. Pues desde hace años, desde el 99, se declararon los premios de Isabel Ferrer, que concede la Generalitat Valenciana a premiar a personas o estamentos que sean bien públicos o privados, que lo que desarrollen es a desterrar los prejuicios sociales y culturales, ¿no? Con especial labor pues en mujeres relevantes. Y bueno, sus premios son vigentes, son toda una referencia, y la verdad es que es un orgullo que a nivel comunidad valenciana este tipo de premios pues tengan el nombre de una ilustre de Castellón, ¿no?, de doña Isabel Ferrer. Uh-huh. Así que sin duda es importante ponerla en valor, nuestro legado, ¿no?, que no sea solamente tenemos la calle Isabel Ferrer, ¿no? Pues que sepamos un poco que fue sin duda una pionera en su época, y con los medios y recursos que tenía, pues puso de su parte para que las niñas con pocos recursos pues accedieran a un lugar seguro y a la educación, ¿no?, tan importante.
Pues Isabel Ferrer, todo un personaje de nuestro entorno, de la ciudad de Castellón, y que además va a formar parte de ese recorrido que vais a realizar el sábado.
El domingo. El domingo día 2 a las 10 de la mañana nos veremos en la puerta del cementerio de San José, y haremos un recorrido para hablar de más de 20 mujeres, tanto mujeres conocidas del ámbito público como mujeres anónimas, pues bueno, que fueron curiosas, ¿no? Al final, como decimos siempre, el cementerio es la otra ciudad que tenemos, ¿no? Y además de hablar de historias, sobre todo también fijarnos en la arquitectura, incluso arte en los cementerios hay arte, así que iremos con esa perspectiva de disfrutar de, si hace sol, de un día de sol de marzo en el cementerio, que es un lugar muy tranquilo también para pasear.
¿Para inscribirse?
Pues en info@muc.es, allí mismo mis compañeras del MUC les tomarán nota y podrán acceder de forma gratuita a la actividad.
Pues ya lo sabemos. Gracias, Ivanoa Ortega, desde Bambando Turismo y Experiencias, por esta Este recorrido radiofónico que realizamos bambando por la ciudad y terme de Castelló, que además también podemos entrar en la página web bambando.com, sí, bambando.com, donde también podemos intentar realizar otro tipo de actividades, ¿eh? Sí, por ejemplo, ya que estamos muy de Cebisama, recordamos que Bambando fue quienes realizaron estas rutas de la cerámica que hay por la ciudad de Castellón. En bambando.com lo tenemos todo. Y nosotros más cosas que contarte en un instante.
Herrera en COPE.
Más Castellón.
Estar informado.
Són les 12 del matí, 50 minuts, soc Raül Puchol i este és un dimarts que és de molt de carnaval. Clar que sí, perquè a Vinaròs se viu el carnaval d'una manera diferent. Avui tenim la festa de la tercera edat, però també, atenció, la gran batalla de la farina serà a les 6:30 de la vesprada a la pèrgola del Passeig de Colom. Però no és l'única cosa que ens preocupa. El carnaval de Vinaròs i també què ens ocupa Alberto Marco, perquè en este moment que n'hi ha votacions per a l'educació, n'hi ha un altre tipus d'educació que també té la seva problemàtica i les seves notícies.
Estamos en semanas donde las cuestiones educativas están en el foco, especialmente entre la obligatoria. Pero también se están planteando novedades interesantes en otra formación más encaminada hacia el mercado laboral. La FP de toda la vida se adapta a la realidad del trabajo y gana mayor presencia en las empresas. Y lo hace de la mano de una formación profesional dual que desde este curso ya es obligatoria en todos los centros y ciclos dependientes de la Consellería. Un hecho que refrenda esta apuesta que desde su inicio ya ha mostrado un importante crecimiento, como nos destaca Marta Armendia, directora general de formación profesional de la Consellería de Educación.
Pues sí, de hecho, en la Comunidad Valenciana empezamos con este proyecto de formación profesional dual en el curso 2015-2016 y empezamos con 1.177 alumnos y curso a curso han ido creciendo el número de alumnos. Este tipo de formación que alterna, por un lado, la formación en el centro educativo y simultáneamente la formación en la empresa, en el centro de trabajo, llegando en el curso pasado, en 2023-2024, a 4.352 alumnos.
Una apuesta que se ha refrendado este curso con la implantación de esta formación que, como nos explica Armendia, se ha hecho de dos maneras diferentes.
La propia ley prevé dos sistemas dos modelos de formación profesional dual. Uno que sería el modelo de formación profesional dual general, que viene a ser un poco la continuidad o el paso progresivo hacia el otro modelo de formación profesional dual intensiva, en el que los alumnos van a hacer desde primer curso 500 horas, entre primero y segundo curso 500 horas de formación en empresa y van a simultanear estudios de formación profesional tanto en los centros educativos como en las empresas. De ahí que sea importantísimo y trascendental la vinculación entre las empresas y los centros educativos. En la otra modalidad es una continuidad de los proyectos de formación profesional dual que ya llevábamos, que es la modalidad de formación profesional dual intensiva. En este caso los alumnos pueden hacer entre 750 y 1.000 horas de formación en empresa, tanto en primero como en segundo. Entonces, claro, la formación profesional dual intensiva en esta segunda modalidad es muchísimo mayor en cuanto no solo al número de horas, sino también en resultados de aprendizaje que se van a aprender en las empresas.
El hecho de llevarlo a todos los centros puede traer resultados positivos en zonas afectadas, por ejemplo, por la despoblación. Lugares como Vilafranca, Segorbe o Morella atraen de esta manera, desde la formación, a trabajadores que pueden ayudar a asentar población en estas zonas.
Ahora se está haciendo un esfuerzo desde la Dirección General de Formación Profesional y desde la Consellería de Educación para que todos los centros, todos los tamaños que tengan, de los más pequeños a los más grandes, todos puedan tener oportunidad de colocar a sus alumnos en estas empresas desde primero para que puedan aprovecharse de las ventajas de este modelo, que tiene muchas. Si bien está claro que todo cambio tiene su resistencia y exige también un periodo de adaptación, porque exige un cambio en la mentalidad tanto de las empresas como del profesorado, como de los propios alumnos y de sus familias, para aprovechar todas las ventajas de empezar a formarse desde primero en la empresa. Y una de estas ventajas precisamente es que ese primer contacto con el mundo laboral, con el mundo real, les va a hacer ver si realmente la opción que han elegido a la hora de formarse, a la hora de estudiar.
En el caso de la provincia, además, son muchos los sectores destacados en este campo. Desde la hostelería, la sanidad o la agricultura, Armendia nos apunta muchas salidas profesionales de las que beneficiarse.
En Castellón hay una gran tradición hostelera, pero también están muy, muy presentes pues otras familias profesionales. Por ejemplo, tenemos muchísima oferta también en la familia de sanidad, en la familia de informática y comunicaciones, en la familia de actividades socioculturales y tiempo libre, que es intervención sociocomunitaria. También hay un montón de centros y una gran oferta formativa en la familia agraria. Se están demandando muchísimos profesionales en el sector agrícola y forestal. Lo que vemos es que el crecimiento de la demanda por parte de la población, ya no solamente jóvenes, sino también personas que están volviendo a recualificarse en la formación profesional, no solamente en nuestros centros de formación profesional con los títulos profesionales de los ciclos formativos, sino también a través de los certificados profesionales a raíz de los procedimientos de acreditación, pues la verdad es que cada vez es más el público que opta por la formación profesional.
De momento, esta implantación fuerte pues está viviendo su estreno en este curso, en este 2024-2025. La directora general de formación profesional, eso sí, espera su completa inclusión en muy poco tiempo.
Poco a poco queremos que esa formación profesional dual, desde primero, cada vez alcance a un mayor número de horas a todo ese alumnado, hasta pensamos que en tres cursos académicos el 100% del alumnado realizará como mínimo esas primeras 100 horas de formación en empresa, que para la Comunidad Valenciana nos hemos marcado como hito en el modelo general de formación profesional dual. En el intensivo, evidentemente, el número de horas es mayor y, por lo tanto, en primero también los alumnos en esa modalidad pues harán más de esas 100 horas.
Pues tocará estar muy pendiente de cómo es la evolución de esta formación profesional, pero también muy encaminada cada vez más hacia el entorno laboral en nuestra Comunidad Valenciana y, evidentemente, en la provincia de Castellón.
Son las cosas que nos preocupan de nuestro entorno y que nos acaba de contar Alberto Marco. 12 de la mañana, 57 minutos, antes de que pasemos al formato Mediodía COPE con Pilar Cisneros y Jorge Bustos. Ya sabes que en Feria Valencia se está celebrando Cebisama y son días de premios. Por ejemplo, esta misma mañana la Diputación Provincial de Castellón ha reconocido el talento y tesón de Carlos Camaor, todo un referente en la cerámica, con el premio Pioneros Daniel Llorens 2025. Y también se ha hecho entrega en el Hotel Cebisama los premios a los mejores stands de esta Cebisama 2025. El jurado ha otorgado el primer premio a Peronda, Arcana el segundo y Exagres el tercero, y menciones especiales a Cevica y Natucer.
Herrera en COPE.
Castellón y Vinaroz.
Estar informado.
Elegir qué nombre poner a tu hijo te costó. Elegir los muebles de su habitación te costará mucho menos. Ven a las rebajas de Muebles La Fábrica y encuentra los muebles que mejor encajan contigo con hasta un 50% de descuento. En Castellón, calle En Medio 91, sin ir más lejos. Muebles La Fábrica. Lo que nos hace únicos es ser distintos.
¿Lo oyes? ¿Lo sientes? Si el ritmo del carnaval mueve tus piernas, prepara tu disfraz. Del 28 de febrero al 2 de marzo, el Grao de Castellón se viste de carnaval. Participa en la lectura de La Crida a Carnestoltes, la cena de Paiporta y no te pierdas el gran desfile del sábado a las 7 de la tarde. Y recuerda, si quieres apuntarte al concurso de disfraces o al de carrozas, puedes inscribirte hasta el día 24 en la Tenencia de Alcaldía o en carnestoltesdelgrao.com. No te lo pienses, en el Grao la vida es un carnaval. Ayuntamiento de Castellón.
Ebro ha renacido y llega a la provincia de Castellón. Descubre las nuevas instalaciones de Quadis Ebro en Avinguda França 58 de Villarreal. Ven, prueba y aprovecha las ofertas de lanzamiento de los nuevos modelos Sub S700 y S800. Diseño, rendimiento, seguridad e innovación. Vuelve la leyenda a Quadis Ebro.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Te ayudan a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Estar bien por dentro para estar bien por fuera. Clínica Doctor Rojo, Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Si quieres mantener tu colesterol
¡lejos!,
ten cerca Divecol Forte, con una fórmula equilibrada a base de extractos de plantas y fitoesteroles vegetales que con una ingesta diaria de 800 miligramos ayuda a mantener los niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte de
Mundo Natural.
Consulta tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
La setena edició de la Volta Peu pel Terme arriba a Vila-real amb una ruta pels molins organitzada per Fundació Caixa Rural i el Centre Excursionista. Disfrutarem d'un matí de diversió, esport, convivència i gastronomia. T'esperem el diumenge 2 de març a les 7:45 del matí a la plaça de la Vila. Més informació en fundaciocaixarural.org. No és precisa inscripció.
Herrera en Cope.
Castellón i Vinaròs.
Estar informado. Estás escuchando las emisoras COPE en la provincia de Castellón.